Bé, si hi ha un concepte nou que ha entrat amb molta força, sobretot en el món de la ciència i en el món de la medicina, és la verola del mico. No en sabíem res i de cop i volta diríem que és el concepte ara que tenim més present. Ho dic perquè també els mitjans s'hi estan abocant. Les primeres 7 mostres analitzades per PCR de pacients sospitosos de patir aquesta verola del mico han donat positiu al Centre Nacional de Microbiologia. Ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha qualificat aquests resultats de preliminars a l'espera de la seqüenciació genètica que s'obtindrà durant el dia d'avui. I a part d'aquests 7 positius, a la Comunitat de Madrid ja són 22 els pacients que s'investiguen amb unes símptomes que fa sospitar que tenen aquesta malaltia. Com ha explicat també avui el Monarracú, Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Diu que no serà com la Covid perquè el virus es transmet amb dificultat.
En realitat el que hem de fer és anar seguint aquests casos. És un virus que es transmet amb dificultat i que requereix un contacte molt, molt proper entre les persones. Quan el contacte és molt proper pot transmetre's, però bé, no, ni molt menys serà una transmissió com la de la Covid.
Sobre els símptomes de la verola del mico, el doctor Paredes n'ha destacat aquests.
Comença amb febre, mal de cap, els ganglis s'inflamen, hi ha una erupció que habitualment comença a la zona de la cara o al voltant del cap, s'extén moltes vegades a la resta del cos i aleshores pot afectar els genitals, la palmilla de les mans, i ja en la amplíssima majoria dels casos és molesta, però és autolimitada i és benigna i es resol entre una setmana i dues setmanes, es resol espontàniament.
Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzats en ciència i salut. Bona tarda.
Molt bona
ara
tarda.
Ara hauràs de fer colzes amb la verola del mico, després sí, de fer colzes amb la Covid. Ara toca. De cop i volta ha aparegut, no sabem com, ara hi havia un cas, dos casos, ja en tenim 22. Què és ben bé la verola del micro? Del mico, no del micro.
Ai, del micro. La verola dels micos, que no ve dels micos.
Sí, sí, que és ben bé.
El pobre mico passava per allà i li van encolomar l'etiqueta.
Sí, a part l'origen d'aquesta verola, que és... Que...
No, aquesta verola és una...
És però és d'un mico?
No. És el que es diu una zoonosi, que això vol dir una malaltia que es transmet d'animals a persones. Els animals que la tenen principalment són rosegadors de les selves tropicals d'Àfrica. I llavors aquest virus es va descobrir per primera vegada en un mico que estava en un laboratori als Estats Units, que es va posar malalt el 1958, i com que el van trobar amb un mico, em van dir la verola del mico, però el mico segurament l'havia adquirit de rosegadors. Aquesta malaltia, quan passa a l'espècie humana, té, com deia el Roger Paredes, una capacitat de transmissió molt limitada. I això fa que la gran majoria dels brots, gairebé tots els brots que hi ha hagut històricament des de que es va detectar el primer cas el 1970, han estat molt curts. El virus pot passar d'un rosegador a una persona, a l'Àfrica, aquesta persona en pot contagiar una altra, però la cadena de transmissió, la més llarga que ha estat descrita en 52 anys, era de 6 contagis. Per tant, són unes cadenes de transmissió molt curtes. El que és sorprenent i excepcional i molt estrany del que està passant ara és que per primera vegada des de la descoberta d'aquest virus tenim múltiples cadenes de transmissió actives amb transmissió comunitària fora de l'Àfrica, a diferents països. I això és una qüestió que a nivell, com deia novament el Roger Paredes, això no ha de ser molt preocupant a nivell de població general, perquè per la gran majoria de la població el risc d'aquest virus és insignificant, perquè com que té aquesta poca capacitat de transmissió no és previsible que causi cap gran epidèmia, però sí que és un fenomen nou que s'ha de... O sigui, aquí tenim un repte nou, que és que un virus que ens pensàvem que no feia falta fer res per aturar-lo, ara s'han de trobar l'origen d'aquests contagis, d'aquestes cadenes de transmissió, per tallar-les.
I quina diferència hi ha entre la verola del mico i la verola que... En fi,
la de tota la vida.
La de tota la vida, que ja no existeix. Mira, això és com si em preguntes quina diferència hi ha entre un gat i un tigre. Tots dos són felins... Mm. Però per nosaltres és molt diferent trobar-nos amb un gat que trobar-nos amb un tigre. Aleshores, el tigre, per nosaltres, és la verola humana clàssica, la històrica. Aquesta és la que era extremadament mortífera i que avui dia està erradicada des dels anys 70 del segle XX gràcies a les vacunes. La verola del mico, per nosaltres, és el gatet. que esgarrapa, que pot fer mal, però que causa una infecció generalment benigna.
Però fa unes erupcions molt lletges, les fotos que s'han vist.
Sí. Bueno, hi ha fotos que jo, no, certament,
és molt desagradable.
Perquè són de la zona pública i dius, potser no, que tens les podríem...
Són molt aparatoses, aquestes erupcions. Estalviar.
És una malaltia que és molt molesta per qui la pateix, però que no és greu. No sol ser greu en la gran majoria dels casos. En la gran majoria dels casos es cura espontàniament i no està descrit que causi seqüeles més enllà que pugui quedar alguna petita cicatriu per alguna d'aquestes pústules, com pot quedar una cicatriu per una varicela.
A veure, acabes de dir dues coses que crec que són importants. Primer, bueno, primer, com es transmet?
Es transmet per contacte estret entre persones, i estret és molt estret. No es transmet com el virus de la grip o el virus de la Covid, que te'l pot transmetre a distància una persona que no saps ni qui és. No, en aquest cas, la via de transmissió principal és respiratòria, però respiratòria amb gotes grans. I es transmet, ja et dic, per un contacte molt estret. Contacte directe està descrit amb les lesions de la pell, contacte directe de fluids corporals, per exemple, persones que conviuen, o en aquest cas, com està passant en aquest brot, que mantenen relacions sexuals, no? Llavors, en aquests casos es pot transmetre, però són casos de contacte molt estret, i precisament perquè és un contacte molt estret el que fa falta per la transmissió d'aquest virus, no és previsible que causi una gran epidèmia, perquè un cop identificat el problema, perquè una de les coses que ha passat és que durant setmanes s'ha pogut escampar sense que ningú sospités que podia tenir la infecció i que podia contagiar altres persones. Per tant, les últimes setmanes aquest virus ha estat escampant en múltiples cadenes de contagi. Això vol dir que els propers dies apareixeran molts més casos a molts més llocs, perquè són persones que ja s'han contagiat a les últimes setmanes, però... com deia el doctor Paredes, novament, és un brot que segurament acabarà sent autolimitat.
Deies una cosa que crec que és molt important. Dius que es cura sol?
Sí, mira, això vull dir el següent. Si tu tens una grip, que és una altra infecció vírica, com es cura la grip?
Amb paracetamol, sí.
No. No es cura amb paracetamol. El millor tractament que tenim per les infeccions víriques lleus és el nostre propi sistema immunitari. Sigui una grip amb una persona que fins ara estava sana, com és, per exemple, la varola del mico. I aleshores el que cal és que la persona que té la malaltia descansi, que la cuidem, que li donem fàrmacs per tractar els símptomes, com el paracetamol. El paracetamol no et cura, el que et fa és que t'ajuda a passar un millor.
T'atenuar els símptomes.
I deixar temps perquè estigui estan ben reposada, descansada, alimentada, hidratada, el seu propi cos elimini el virus. Aquesta és la millor manera que tenim, el millor tractament que tenim. Aleshores, en casos en què això no és suficient, en aquest cas concret, per exemple, de la barra del mico, es considera la possibilitat de donar fàrmacs antivirals. N'hi ha dos d'aprovats a la Unió Europea que estan, que podrien ser útils, però aquests fàrmacs, hi ha poca experiència amb el seu ús en aquesta malaltia concreta, no estan exemptes d'efectes secundaris i el seu ús serà limitat i es reservarà per aquells casos més greus.
I el... Digues, perdona, Marta.
No, jo tenia una pregunta, perquè abans deies que es transmet per l'aire, però que ha de ser un contacte molt estret. O sigui, per fer-me una idea, imagina't que tu estàs contagiat i estàs assegut al meu costat. Són gotes grosses, has dit. Hauria de ser a través d'una tos o un esternut, o això m'ho podria contagiar? Què vol dir contacte estret i per l'aire?
Mira, això no et puc donar una xifra. I no te la puc donar perquè això s'ha vist amb l'experiència històrica de com es transmet aquest virus. Aquest virus, els brots que fa, aquesta escassa capacitat de transmissió que té entre persones, vol dir que se l'han contagiat entre elles persones que han tingut un contacte estret. Per exemple, si tu i jo fóssim parella, dormíssim junts, jo estigués infectat, et podria infectar. Ara, si tu i jo som col·legues i estem una estoneta
en aquest estudi,
separats com estem ara, per gairebé 3 metres, doncs no pateixis.
No, però asseguts al metro, un al costat de l'altre, això ja seria més estret, no?
No hi ha brots descrits mai de contagi en transport públic d'aquest virus.
D'acord.
Si aquest virus es contagiés amb transport públic, com que hi ha hagut brots a la part occidental d'Àfrica des de fa 50 anys, hi hauria hagut més contagis. Clar. Allà.
Perfecte.
Tret que n'hi hagi hagut i no els haguem detectat.
El Centre Europeu de Control de Malalties ha obert la porta a vacunar contactes d'alt risc d'infectats per la varola del mono. Hi ha una vacuna o un tractament d'aquest tipus de virus o no?
Hi ha la vacuna de la varola clàssica.
La clàssica.
I el que s'ha vist és que les persones que són prou grans com per estar vacunades de la varola, que això aquí a Catalunya són bàsicament els majors de 50 anys, que es poden reconèixer per una petita cicatriu que els ha quedat al braç, aquestes persones, a tots els països del món on ha arribat aquest virus, en tenen menys risc d'estar, de contreure la malaltia. Per tant, la vacuna de la varola protegeix contra aquest cosí germà seu, que és el virus de la varola del mico. Aleshores, el que s'ha plantejat aquestes últimes hores és que potser allà on hi ha brots actius convindria vacunar les persones amb més risc de contagi.
Després es va posar aquesta vacuna sense la marca
de la varola. Bueno. No, la varola es va deixar de posar perquè es va erradicar
la varola de posar
tot el món.
Sí.
Una cosa
que passa ara és que molts que tenim més de 50 no tenim la marca de la vacuna de la varola. Per això t'ho preguntava.
Potser tu no et va fer gaire efecte. L'efecte que feia sobre la pell, sobre el punt de la punxada, és molt variable segons les persones. Hi ha persones que tenen una marca més gran, fins
jo
i tot
no
un petit cràter. Hi ha persones que tenen un petit cràter.
No tinc.
Hi ha persones que tenen
tot,
una
això,
marca
mira,
molt
això no,
petita.
Això no, millor falta, per tu. Això em falta, com els cromos dels mercats de Sant Antoni.
De tota manera, sobre el tema de vacuna per virus de la varola del mico, pensa que hi ha molt poc estoc de vacuna de la varola, perquè com que és una malaltia erradicada, n'hi ha poc, s'hauria de tornar a produir.
Bueno, doncs suposo que la farmacèutica ja es deu estar fregant les mans si ha de reproduir...
No, perquè seran pocs casos i després, entre el moment que la poses i que et fa efecte, que passen uns dies i si tu tens les conductes de risc durant... En fi, que hi ha un seguit d'inconvenients pràctics que fan que no sigui una estratègia clara a hores d'ara.
Sebastià Darbó, d'aquí 6 minuts parlarem amb el Josep Corbella del Pentàgon.
Ja pensàvem,
i de tot un grapat de casos, de situacions amb omnis que finalment han donat a conèixer que sí, que hi ha hagut... El Pentàgon ha afirmat que ha trobat omnis almenys 400 cops des del 2004.
Sí, i que ho hagi el Pentàgon després d'allò més de 40 i 50.
Bueno, ara en parlarem, però a banda de fer-ho amb tu, ho farem amb el Josep Corbella després d'aquesta pausa.
I què hi entén aquest? Què hi entén aquest?
Bueno, és periodista especialitzat en ciència i...
Lo mateix t'infla un globo de fira que et parla d'això.
Bueno, ara tornem.
Talla aquí. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Què m'expliques? Tinc clar, tens l'expectació.
El moment que explico la notícia. És una de les, de les qüestions que hem conegut aquesta setmana, i és que el Pentàgon afirma que ha trobat omnis, almenys, objectes volants no identificats, almenys 400 cops des de l'any 2004. Els responsables de defensa han explicat durant una sessió del Subcomitè d'Intel·ligència del Congrés dels Estats Units que durant aquest any s'ha creat una oficina per supervisar la recopilació, el tractament, l'anàlisi de qualsevol trobada amb omnis o fenòmens aeris no identificats. Josep Corbella, què és el que van explicar, què van dir exactament el dimarts els responsables de defensa per la intel·ligència i seguretat davant la cambra dels Estats Units?
Doncs el primer és que no són ovnis. Són, ja no es diuen objectes voladors no identificats, sinó... fenòmens aeris no identificats, fanis.
Ni fanis no, ni funis.
Hi ha un matís que potser no són objectes. Potser és un fenomen que no, pel qual no està explicació. Hi han presentat aquests casos de fenòmens observats per pilots militars, en la seva majoria, que durant els seus vols veuen coses que els resulten sorprenents. Aleshores, per molts d'aquests... no s'ha trobat explicació. Per alguns sí, algun després s'ha vist que era causat, per exemple, per drons, però per molts altres no s'ha trobat explicació, i aleshores el que van dir és: tenim totes les hipòtesis obertes. Principal hipòtesi, que és el motiu pel qual el Pentàgon, i és el Pentàgon qui ho fa, investiga això. Que puguin ser tecnologies d'altres potències que estiguin...
Russos, dels russos...
O dels xinesos.
O del Corea del Nord.
Això és la màxima preocupació del Pentàgon. Què podria ser en alguns casos? Podrien ser fenòmens òptics. Una cosa interessant és que aquests fenòmens s'observen, els observen pilots de l'alta atmosfera, però, per exemple, no es relaciona amb que ho hagi vist res, cap satèl·lit dels molts que estan observant la Terra des de l'espai.
Perdona, això és de GB.
N'hi ha altituds més baixes. Per tant, això sembla una cosa restringida a una certa capa d'altitud de l'atmosfera. I com que totes les hipòtesis estan obertes, naturalment no es descarta la hipòtesi que fa més gràcia, que és la hipòtesi extraterrestre.
Home, així és la principal.
Això, què vol dir, Josep? És a dir, com interpretes aquesta trobada i aquesta exposició de tots aquests casos? Que hi ha un canvi, no?, de paradigma, perquè fins ara tot eren secrets oficials i no s'havia explicat res de tot això.
A veure, això ho porta el Pentàgon de manera secreta. Aleshores, el que va passar és que l'any 2017 el New York Times va publicar uns testimonis d'uns pilots militars que deien que havien vist coses inexplicades amb algun vídeo que realment era molt suggeridor perquè costava d'entendre què era allò realment. I deien que hi havia un grup del Pentàgon que, naturalment, de manera secreta, com correspon al Pentàgon, ho estava investigant. I això va generar un gran interès social als Estats Units. Va arribar al Senat i llavors hi va haver... aquestes activitats, per cert, estan finançades amb diners públics, i aleshores hi va haver una certa pressió per part de l'estament polític dels Estats Units per més transparència, que això ha portat a que finalment aquesta setmana hagin comparegut representants del Pentàgon amb, s'ha de dir, molt poques ganes d'aportar
més informació.
Claro, perquè ells, una cosa que van dir explícitament és: no podem donar informació a l'enemic, sense dir qui era l'enemic. Podem interpretar que són altres potències, com podem interpretar que són altres civilitzacions. Van dir que preferien ser extremadament discrets amb aquesta informació que consideren sensible.
I de tots aquests objectes no identificats, parlen d'aquest...
Allò que estrany que es va veure des de...
Sí, que hi ha un científic que defensa...
Aquest.
Sí, perquè té un nom que no me'l facis dir perquè no...
Va entrevistar aquest senyor,
Sí, per això dic si se n'ha parlat d'aquest cas, d'aquell objecte no identificat. L'has entrevistat tu, em sembla?
Sí,
la Marta Cailà l'ha entrevistat.
Aquesta activitat del Pentàgon s'ha restringit a observacions fetes per pilots militars durant els seus vols. Aquest objecte que dieu a l'Oumuamua venia de fora del sistema solar. Mai va arribar a entrar a l'atmosfera terrestre, va passar ben lluny de nosaltres, i per tant no forma part de l'objecte d'estudi del Pentàgon. S'ha de dir que la NASA, en aquesta investigació sobre possibles civilitzacions extraterrestres, no hi ha participat. No se l'ha convidat a participar.
I per què no l'han convidat?
Perquè és una investigació interna del Pentàgon per una qüestió de seguretat nacional.
Perquè no interessa.
La seva hipòtesi principal és que siguin tecnologies d'altres potències de la Terra.
Aquí lo que...
Tu estàs hablando de nivel oficial.
Claro, porque aquí te esconden... Claro, Vanessa, aquí te esconden los encuentros que ha habido con extraterrestres de todos los colores, porque es verdad que hay de todos los colores y tamaños.
Bueno, y lo de Roswell.
I que són bajitos i grises i con un cap.
No estem parlant, perdoneu.
Hay una recreació, un extraterrestre dissecado.
Que lo hacen, que li hacen l'autopsia.
Sí, és que no estem parlant l'autopsia. No estem parlant de marcians ni...
No, però és que tu fixa't que no diran mai res d'això, perquè no els interessa.
No diran, Toni. Porque es que además, los extraterrestres ya están y están dirigiendo.
Porque tienen pánico que haya una hecatombe de las personas.
Perdonin, és que estem amb la secció del Josep Corbella, és que ens hem desviat una miqueta de...
No, però ja t'explico, el que passa.
És interessant el que diuen, s'ha de tenir en compte i respectar tots els punts de vista.
Claro, hombre, es que solo faltaría.
Es que esclar.
Mira, y fíjate, los que niegan la verdad... ¿Por qué será?
Ara.
Los que nieguen la verdad, ¿por qué será?
Pues bueno,
fins i tot ha quedat rimat.
Amb rima.
Doncs, veurem... Perquè fa mig segle el govern d'Estats Units ja va posar punt i final a un projecte que es deia Blue Book, que analitzava sí, Omnis, això ho van tancar, sí. Per tant, bueno, tampoc sí, bueno, va servir de massa
el
cosa.
El projecte Llibre Blau, Projecte Llibre Azul, que els que tenim una edat, va donar lloc a una sèrie de televisió sí. extraordinària.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Que va alimentar la creença en els ovnis.
Mm-hmm.
Bueno, però allí s'explicaven coses que no quedaven clares.
Efectivament, no
quedaven clares. I es veien clares. Màquines volant pel cel que deies, no són allò que dius, ui, el globo aerostàtic, sempre són globus aerostàtics, fixa't que hi ha una... La gent cada dia es veu que es llencen 50 milions de globus aerostàtics perquè tots són globus
bueno,
aerostàtics.
Bueno, hi ha globus d'hèlic, globus aerostàtics, sí, hi ha el rei emèrit volant, hi ha moltes
reflejo
coses.
Reflejo en la nube, que no se
sí, cae... Sí, sí, sí. Tu creus que l'avió del rei emèrit podria ser confós amb un omni?
És possible, perquè ara mateix és un objecte... Quan baixi de l'avió, a lo millor depèn, com que fa 2 anys que no se'l veu, que no sigui que no se'l reconegui i es pensin que és un marcià.
Que ja estan a dins nostre, els reptilians, que ja et vaig dir que Putin...
Sí, bueno, és que el rei emèrit cada cop s'assembla més a un reptilià.
I era també soroll, eh?
Sí,
en un avi.
Sí. Josep Corbella, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ara fem una pausa, ens espera el Xavi Franquesa.
També ja parlarà d'això? També parlarà d'això?
No, parlarà del que hi decideixi.
I a més quan em convides, perquè clar, aquí anem portant...
Un dia d'aquests. Ho tenim agendat un dia d'aquests.
Sí.
Ara tornem.
Deixa'm trucar-te, a veure així.
Versió RAC 1.